Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit a tothom, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell. Esteu bé? I amb aquest programa donem per acabat aquest mes de novembre i ja només ens en queden 4 de programes per acabar aquest 2018. Tempus fugit. I de manera increïble, haig de dir. Bé, som aquí per acompanyar-vos una horeta mentre feu el sopar, o els que seguiu horaris més europeus ja sopeu, eh? El d'avui serà un programa molt potent, ja veureu. Doncs la música i el cant que presentarem és de pes. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant. No crec pas que aquesta ària que acabem de sentir necessiti presentació, i que no? Si de cas els intèrprets, però de tota manera ho direm, va. Potser algú s'acaba d'enganxar això tan fascinant que en diuen òpera i encara no ha tingut temps d'esdevenir familiar amb els fragments més populars del repertori. Era la conegudíssima, estimadíssima i preciosa ària Vici d'arte, Vici d'amore, que pertany a l'acte segon de Tosca de Giacomo Puccini. Era l'orquestra de l'Acadèmia di Santa Cecilia de Roma, sota la batuta de Lori Mazzel. I la soprano? Ah, la soprano. Aquesta soprano és precisament la nostra protagonista d'avui. Només la sentirem a ella. Fa uns programes, i també l'anterior, si no recordo malament, us vaig dir que a finals de mes commemoraríem un altre centenari aquí Parlem d'Òpera. Doncs bé, ja el teniu aquí. Avui el nostre programa es dedicarà a celebrar el centenari, el primer del naixement d'una insigne soprano, entre les més destacades del segle XX, sens dubte, que va ser famosa sobretot com a wagneriana de pro, però que també va dedicar-se al repertori italià, repertori més de pes. Tosca n'és un exemple entre les seves millors creacions, però també va fer Lady Macbeth, Aida, Amèlia, d'un ballo i màscara, i sobretot Turandot, rol en el qual va ser considerada indiscutiblement una de les millors. Una gran, grandíssima soprano dramàtica. Avui parlarem, amics i amigues oients, de Birgit Nilsson, que aquest 2018 ha fet 100 anys que va néixer. Efectivament, Birgit Nilsson va venir al món el dia 17 de maig de 1918 en una granja en el poble de Vastra Karup, allà a la Suècia profunda del sud, a la regió d'Escània, uns 100 quilòmetres al nord de la ciutat de Malmö. Filla única, la Nilsson va començar a cantar molt petita. Com ella mateixa va dir en alguna ocasió, amb el seu peculiar sentit de l'humor, vaig cantar abans de poder caminar. Com ha estat típic en el cas de molts artistes, ella també va començar a cantar en el cor de l'església, on va fer palès el seu talent musical. I així va començar a estudiar cant a la propera ciutat de Bastad i va acabar a l'Acadèmia Reial de Música d'Estocolm. El seu debut es va produir en 1946 a l'Òpera Reial de la capital sueca, interpretant el rol de Gate, a Der Freischütz de Weber, havent tingut només 3 dies per preparar el paper, ja que es tractava d'una substitució de darrera hora. Leo Blech, que va dirigir la funció, va dir d'ella que no tenia musicalitat. Un altre judici errat com n'hi ha hagut tants. I ara us convido a sentir de nou la veu de la Nilsson. Serà també en un personatge de Weber, encara que de l'òpera Oberon, òpera romàntica en 3 actes, la darrera del seu autor, estrenada a Londres el 1826, poques setmanes abans de la mort de Weber. Aquí la Nilsson interpreta el paper de Rezia. És el recitatiu i ària Ozean du Ungeheuer, del segon acte, al costat de la soprano sueca, l'orquestra de ràdio de Baviera, dirigida per Rafael Kubelik, un enregistrament del 1970. En aquesta àrea heu pogut copsar la gran potència de la seva veu, oi que sí? Bé, doncs l'any següent el seu debut ja va recollir un gran èxit interpretant un rol tan fort com el de Lady Macbeth, i això va portar que a Estocolm l'incolumessin personatges no precisament lleugers. El director Fritz Busch va ser el responsable de rescatar-la amb aquest Macbeth després de l'errada d'opinió de Leo Blech en el seu debut. Aquest director es va haver de rendir l'evidència i empassar-se les seves paraules i fins i tot li va proporcionar la seva primera sortida a l'estranger, a 1951 a Berlín, on va cantar Sieglinde en una versió de concert del primer acte de la Valquíria. Això va ser una primera escapada per tornar a la seguretat d'Estocolm, però aviat sí que ja va començar de veritat la seva dimensió internacional. I així el mateix any va cantar l'Idomeneo de Mozart, en el personatge de Letra, en el Festival de Glyndebourne. El 1952 canta Dona Anna del Don Giovanni a Florència i el 1953 Fidelio en el Festival de Bad Hersfeld, a Alemanya. Tot això mentre seguia amb la companyia d'Estocolm, on anava creant nous personatges, alguns dels quals wagnerians, el que seria la seva principal targeta de presentació en el futur. El 1954 debuta a Viena com a Sieglinde i també a Bayreuth, on, a dir la veritat, s'havia presentat per primer cop l'any anterior amb la novena sinfonia de Beethoven, dirigida per Paul Hindemith. En el festival wagnerià, pròpiament dit, primer va cantar un paper menor, el de Orlinde, una de les valquíries, però tot seguit ja interpreta Elsa Lohengrin. En el famós festival hi apareixeria fins al 1970, sent la Isolde indiscutible dels anys 60, així com també les diferents Brunildes. El 1955 debuta ja tan lluny com Buenos Aires, on el públic del Teatro Colón cau rendit als seus peus per la seva interpretació d'Isolde. A Buenos Aires hi tornaria en nombroses ocasions, el 1956 amb Don Giovanni i Rosencavalier, el 1962 i 1967 amb Integrals de l'Anell, el 1965 amb Turandot i Salomé, el 1971 de nou amb Tristan, que va interpretar al costat de John Vickers i és considerat com un dels seus màxims triomfs en el Colón, i el 1979 quan es va acomiadar amb Die Frau ohne Schatten. Acabem de sentir l'extraordinària versió de Mildun Leise, La mort d'Isolde, de Birgit Nilsson, amb l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Karl Böhm, de l'any 1966, un dels enregistraments de referència d'aquesta gran òpera de Richard Wagner. Indiscutiblement, la Nilsson va ser la propietària, per dir-ho d'alguna manera, del rol d'Isolde, després de la desaparició dels escenaris de Kirsten Flagstad. Això no vol dir que no n'hi haguessin d'altres, Martha Mödel o Astrid Wernicke, per citar les dues probablement més importants competidores, però Nilsson, al meu parer, i en el de molts altres també, sempre va estar una mica més amunt. La seva intensitat, ajudada per aquest devessall de veu que esteu sentint, era increïble. A mi, la seva interpretació de La mort d'Isolde em fa posar la pell de gallina, us ho ben juro. També en el, és el 1955, quan en el Festival de Múnich, on havia debutat l'any anterior com a Ida, interpreta totes les Brunildes de la tetralogia, així com Salomé, una altra de les seves grans creacions. Tots papers esgotadors, però la Nilsson semblava beneïda per qui sap quin gen, de manera que al final de la representació semblava tan fresca com en els començaments. Una vegada li varen preguntar quin era el seu secret per tal de resistir aquests rols tan extenuants. La seva resposta, en línia amb el seu corrosiu sentit de l'humor, fou: «Porto un bon parell de sabates». Aquesta capacitat de resistència fou la que impressionà el públic de l'Escala en el seu debut en aquest teatre el 1958, inaugurant temporada el dia 7 de desembre amb Turandot, tenint com a col·legues de repartiment a Giuseppe Di Stefano com a Calaf i a Rosanna Carteri com a Liu.
Thank you.
Hem sentit la sublim versió que Birgit Nilsson feia de l'àrea de sortida de Turandot in questa reggia, de l'acte segon. Això és d'un enregistrament considerat també de referència en Francesco Molinari Pradelli dirigint el cor i l'orquestra de l'Òpera de Roma de l'any 1965. El calaf que sentíem al final era Franco Corelli. La seva primera Turandot la va debutar a Estocolm, on solia interpretar per primera vegada els nous rols que assumia. Això fou l'any 1957, mateix any en què es presenta Covent Garden com a Brunilde, dirigida per Rudolf Kempe. El director anglès d'arrels italianes, Antonio Pappano, va qualificar una vegada la veu de la Nilsson de la següent manera. Foc i gel, com un ganivet travessant la textura de l'orquestra. I efectivament, crec que aquesta àrea de Turandot que hem pogut sentir ens presenta la Nilsson de gel, en consonància amb el personatge interpretat. El foc el deixava per quan tocava, sens dubte. Val a dir que la soprano sueca posseïdora, com esteu tenint l'oportunitat de comprovar, d'una veu gran i potent, tenia una gran tècnica i una alta musicalitat, a desgrat de l'opinió del seu primer director, i també una gran facilitat pels aguts, sempre brillants. Cal dir que a la Nilsson no se li recorda cap prestació per sota del que s'esperava d'ella. Sempre va complir com calia, però alguna cosa va arribar a ser la cantant més ben pagada del món. Abans de debutar en el Coliseu Milanès, on hi tornaria en nombroses ocasions, ho havia fet en el Liceu, on es va presentar el 10 de gener de 1958 amb Tristan i Isolde, al costat del gran tenor wagnerià Wolfgang Wingassen, precisament la mateixa parella que en el precedent Festival de Bayreuth havia obtingut un èxit immens, ovació de mitja hora amb el públic dempeus, segons confessió de la pròpia Nilsson. Tot això amb la mateixa òpera, òbviament. El resultat de la presentació a Barcelona també es va poder qualificar de triomfant, tant pel que fa a públic com a crítica, i amb dos cantants van ser guardonats amb la medalla d'or del Liceu. A Barcelona, la Nilsson només hi tornaria en una ocasió i fou l'any següent, 1959, quan el 23 de gener va reaparèixer amb La Valquíria. El seu debut en els Estats Units fou el 1955, al Hollywood Bowl de Los Angeles amb un concert, però en òpera té lloc el 1956 com a Isolde, l'òpera de San Francisco, lloc habitual de debut a Nord-Amèrica dels cantants europeus, i on hi tornaria en repetides ocasions. El següent pas, el mateix any, és a l'òpera de Chicago, on es presenta amb el rol de Brunilde de la Valquíria, dirigida per Georg Solti. I aleshores ja tocava el Met, no? Efectivament, la seva presentació en el Gran Teatre de Nova York fou el 8 de desembre de 1959. El rol de presentació, Isolde, amb Carl Böhm a la batuta. En el Met hi apareixeria de forma gairebé ininterrompuda fins al 1975, interpretant més de 200 funcions de 16 papers diferents. Allà hi va cantar La Valquíria, Fidelio, Tannhäuser, Turandot, Siegfried, Götterdämmerung, Tosca, Macbeth, Salomé, Electra, Die Frau ohne Schatten, Aida i alguna més. Gaudint sempre, sempre del favor del públic.
Be
Una nova mostra de la Nilsson endinsant-se en repertori italià. Ara tocava Verdi. Ritorna Vincitor, l'àrea del primer acte d'Aida. Era l'orquestra de la Royal Opera House Covent Garden dirigida per Argeo Quadri. Aquí era més la Nilsson de foc, encara que hem d'estar d'acord que aquest repertori verdià no era exactament el seu. Moments importants de la carrera de la soprano sueca durant els 60 són Turandot a Moscou amb la companyia de l'Escala el 1964, el seu debut com a Electra el 1965, sempre a Estocolm, el seu debut una mica tardà a l'Òpera de París el 1966 amb Isolda, la seva Brunilde de la Valquíria número 100 en una nova producció del Met dirigida per Karajan el 1967, els tres concerts que va oferir a Sydney el 1973 amb motiu de la inauguració del famós Teatre de l'Òpera de la Ciutat Australiana, la incorporació del seu darrer nou paper, La dona del tintorer, a Die Frau in Schatten, de nou a la capital sueca el 1975, la seva Isolda número 200 a l'Òpera de Viena, dirigida per Karl Böhm, el 1976, o la celebració dels seus 30 anys de carrera el 1976 a l'Òpera d'Estocolm, de nou interpretant Isolda, dirigida per Silvio Barbizo. Birgit Nilsson es va retirar el 1982, sent una Electra Frankfurt la darrera òpera que va cantar. Ja era una soprano força madura de 64 anys, amb una carrera de 36 sobre les seves espatlles. El 1983 va ser una de les estrelles rutilants de la gala del centenari del Met, on va cantar un fragment del Tristany. I l'any següent es va retirar també dels recitals després d'una tournée per Alemanya. Mai va voler que el públic pogués percebre la decadència de la seva veu. En les seves pròpies paraules, «Soc jo la que ha de saber quan ha arribat el moment de parar abans que ho faci el públic». I també, quan la por de sortir a escena sigui més gran que la joia de cantar, aquest és el moment de deixar-ho. Sàvies paraules les de la llegendària soprano sueca. Birgit Nilsson va morir a Bjarlow, al sud de Suècia, no lluny de la seva terra natal, el dia de Nadal de 2005, als 87 anys d'edat. El seu marit, Bertil Niklasson, amb qui es va casar el 1948 i no van tenir fills, la va sobreviure any i mig. La Nilsson va escriure i publicar la seva autobiografia titulada precisament La Nilsson. Per desgràcia, no hi ha traducció ni al català ni al castellà, però jo tinc i he llegit la versió en anglès. Us puc assegurar que és un llibre apassionant. El recomano moltíssim. A veure si en surt una traducció i amb el Flamarí que us en parlem. Però ja veurem això. En aquest llibre i per les xarxes poden trobar moltes anècdotes relacionades amb aquesta soprano que, com ja he dit, tenia un especial sentit de l'humor, una llengua molt esmolada i una voluntat de ferro per no deixar-se trepitjar per ningú. Són famoses algunes de les seves frases. Per exemple, Isolda em va fer famosa, però Turandot em va fer rica. La veritat és que em va guanyar molts de calés. Quan va celebrar els 30 anys de carrera a Estocolm, va dir que tots els oradors l'havien elogiat tant que eren tot roses sense cap espina, tots subratllaven les meves virtuts, no els meus defectes. Era com estar present en el propi funeral. En Herbert von Karajan hi va tenir una relació especialment agra. Durant un assaig, el director li va etzibar: agafem ara tota aquesta escena, però amb cor. El cor és aquest òrgan que la gent té on vostè té la caixa registradora, senyora Nilsson. I ella va contestar: ai, mestre, per fi tenim alguna cosa en comú. Una vegada a la soprano se li va trencar el culleret de perles que portava i mentre la gent l'ajudava a recollir-les, Karajan va dir: això, ajuntin-les totes, són perles que les senyores compren amb els enormes caixets que li paguen en el Metropolitan. I ella va respondre: s'equivoca, són perles falses, un culleret d'imitació que m'he comprat amb els caixets que em pagueu aquí a Viena. Tota una crac. L'any 1996 va parlar molt clar de Karajan en una entrevista. Karajan era un gran artista, però un ésser humà molt petit. I acabo amb un parell d'exemples que il·lustren el que va ser també la seva relació amb el mític Sir Rudolf Bing, l'intendent del Met d'aquella època. Una vegada li van preguntar a Bing si la Nilsson era difícil. En absolut, va dir, ompliu-li les butxaques de dòlars i cantarà de meravella. I ella, en ocasió d'una declaració d'impostos, quan li van preguntar si tenia algun dependent, va contestar: sí, només un, Rudolf Bing. Em peto amb aquesta dona. I bé, acabarem el programa sentint a la Nilsson en un costat molt, en una cosa molt gran, la immolació de Brunilde, al final de Götterdämmerung, i per tant la darrera escena de tota la tetralogia. És en el llegendari enregistrament de Decca amb la Filarmònica de Viena i Sergei Rogsalti al capdavant. Però abans d'acabar us diré una cosa que no té res a veure amb tot això. Apunteu-vos, el dimecres 12 de desembre a les 7:15 de la tarda, 7:15, a la Biblioteca Vapor Badia del carrer Tres Creus de Sabadell, l'amic Flamaric farà una conferència sobre l'italiana in Algeri, que és la propera òpera que faran al Liceu. Hi heu d'anar perquè segur que us ho passareu molt bé, perquè ell en sap molt, com tots vosaltres heu tingut ocasió d'apreciar. Bé, i aquí acabo, i jo us dic adeu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.